Estàs escoltant l'especial del suplement amb la Marató. Amb Roger Escapa.
Cinc minuts per arribar a 3:15 del migdia. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Molta música també en aquesta marató, perquè d'aquí una estona... No sé si han arribat, Sònia, ja? Els Stay Homes? Gairebé, estan a punt d'arribar. Els Stay Homes d'aquí una estona també en aquest suplement, des de l'Estudi 2, actuant en directe, i evidentment també els entrevistarem. Fa tot just un any, aquí al suplement estàvem fent aquest especial marató des del Casino de l'Aliança del Poblenou a Barcelona. Va ser un programa en públic a peu de carrer en què podíem mantenir una distància curta amb les desenes de persones que hi van participar. 12 mesos després les coses han canviat moltíssim. No només hem de mantenir les distàncies dins de l'estudi, sinó que hem de seguir un protocol molt estricte per evitar els contagis de Covid-19. Fer ràdio en temps de pandèmia s'ha convertit en una autèntica aventura, de la qual també volem parlar a aquesta hora amb el director d'aquesta santa casa de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo. Bon dia, bona hora.
Molt bon dia, Roger.
Que, a més, també és director de mitjans digitals de la corporació. No em vull deixar cap càrrec, senyor director.
No passa res, home.
A veure, primer de tot, com fem les donacions aquest any perquè tota la part tecnològica, i tu que en saps també de xarxes, doncs és important perquè no tenim els voluntaris. Aleshores, tota aquesta gent que ens està escoltant, que està quedant frapada també per aquestes històries i que hi vol posar el seu granet de sorra, tecnologia, no?
Sí, o sigui, aquesta tarda vespre no es veurà per la televisió aquella sala, aquell espai grandiós amb un gran call center i voluntaris agafant telèfons. Això no hi serà per una qüestió de prevenció i de seguretat pel tema del Covid, i el que sí que hi ha són voluntaris que agafen els telèfons des de casa i fent aquest format confinat. Però s'ha prioritzat altres maneres de fer els donatius, sobretot a través de Bizum, i per tant és una manera de descongestionar i d'evitar que hi hagi aquest possible col·lapse que altres anys es resolia a base de tenir molta gent agafant telèfons físicament en un mateix espai. S'han buscat alternatives, però enguany s'ha posat molt l'accent, i per això la Marató va començar fa diversos mesos a fer aquesta cosa més repartida en el temps i que no sigui només el dia d'avui, el dia de la gran recaptació de donatius.
Això el mes de març, tots els que som periodistes, ens pensàvem, o dèiem, quan entrevistàvem experts, que seria com una grip, no? Com la grip espanyola de fa 100 anys, pràcticament. I es va demostrar que no era una grip. Aleshores, a la ràdio també ens va enganxar desprevinguts, d'alguna manera, no? Quin pla de contingència es va aplicar això perquè pogués continuar sonant la graella de les quatre emissores quan tot això va patar?
El Santi Faro, el director de continguts de Catalunya Ràdio, ho ha comentat abans, que ell va... De fet, vam estar treballant tot el dia de divendres, que em sembla que era 13 de març, junts, plegats, vam estar dinant fins i tot plegats, amb un dinar de feina, i l'endemà es va decretar l'estat d'alarma, no? Nosaltres vam tenir l'habilitat o la intuïció d'aquella setmana, a l'inici de la setmana, començar a activar una sèrie de mesures de prevenció. Crec que vam parlar amb els responsables tècnics de la casa, que ara en parlarem. Ho vam comunicar a la corporació i vam instal·lar línies perquè determinats realitzadors, la Mònica Terribas, tu mateix, la Laura Rossell, el Roger de Gràcia, l'Òscar Fernández, tinguessin la possibilitat de seguir fent ràdio des de casa seva en cas de que s'haguessin de confinar. I va ser uns dies després que es va declarar l'estat d'alarma i que, d'alguna manera, totes aquestes mesures tan dràstiques ens van agafar una mica avançats en el temps. Jo crec que vam estar potser una setmana avançats. El que sí que vam haver de fer el mateix cap de setmana que es va declarar l'estat d'alarma per part del govern espanyol va ser decretar els canvis de programació de les quatre emissores de Catalunya Ràdio. I vam estar uns dies en els que, a més, el Santi estava malalt. Jo també ho vaig passar, no amb la intensitat i amb la gravetat del Santi, però també vaig estar afectat. I la direcció de la ràdio, juntament amb el Jordi Borda, que és la tercera pota, diguéssim, i després amb el director d'informatius, el Francesc Cano, vam haver de prendre una sèrie de mesures per garantir que la ràdio pública pogués informar d'una situació absolutament excepcional, perquè jo no havia viscut mai un estat d'alarma en democràcia, que protegíssim els treballadors de la casa perquè venia a treballar o treballar amb les mateixes condicions no fos una font de contagi, no tingués risc i no poséssim la salut dels nostres treballadors en perill, però alhora garantir que l'audiència, en una època de molta incertesa, tingués a la ràdio pública donant-ho tot i a primera fila. I jo crec que això, malgrat situacions rocambolesques que potser després comentem, ho vam aconseguir.
Hi ha un altre factor, i ara anem a tota la part tècnica, però clar, tu has estat a moltes redaccions. El teletreball, quan ets periodista, és un desastre. És un desastre. I ens n'hem sortit com hem pogut. Però clar, és a dir, coordinar un equip com el Suplement, que són 10 persones, tots cadascú a casa seva, coordinar un equip com el Matí de Catalunya Ràdio, que són 25 o 30 persones, tots cadascú des de casa seva, és un repte altíssim. I fer periodisme o fer un programa de ràdio no es pot fer amb cadascú a casa seva. I ho hem fet com hem pogut i ens hem hagut d'adaptar. Però realment és un drama per les redaccions, també fer teletreball.
Sí, jo he treballat molts anys en redaccions i sóc periodista i he fet de redactor molts anys i sé que la vida d'una redacció, d'estar molta gent junta en un espai físic moltes hores, forma part de l'ADN del periodisme. Però també és cert que aquesta pandèmia ens ha precipitat canvis que alguns també havíem defensat que es podrien produir i que s'havien de produir. És a dir, aquesta casa, Catalunya Ràdio, Diagonal 614, tot i tenir tres plantes, té molt poc espai físic. Hem après i hem pogut fer ràdio, d'acord que amb limitacions i potser no tan disfrutant tant com quan podíem ser tots junts i fer-ho tots junts. Però hem respost i hem fet la feina igual, però d'una manera que hauria sigut impensable un any o dos anys enrere. I hi ha una part de canvi tecnològic que jo crec que això estarà benvingut i que serà bo per treure alguna lliçó. És evident que estem desitjant poder fer programes en públic, que tornar-los a fer, que des d'aquell cap de setmana es van deixar de fer visites. És a dir, la ràdio també és tocar contacte i proximitat. Això s'ha perdut. Però, en canvi, s'han trobat fórmules i els professionals ho han donat tot i han excel·lit en el fet de reinventar-se i de poder comunicar, informar en situacions impensables. Tu vas estar confinat durant la primera onada fent el Suplement des de casa i molta gent no ho va notar. No es notava l'antena. Ja amb això
sí que ho notava.
Tu sí, perquè estava sol allà i, a més, penjaves vídeos allà amb el teu confinament.
A les golfes de casa.
Però a part de la part tecnològica, també és cert que hi ha en tot això que és quan surt el millor de cadascun. I aquesta casa, i jo vull felicitar els professionals, perquè avui per nosaltres la Marató és la culminació d'un any maratonià d'esforços en els que tots els companys de Catalunya Ràdio i les quatre emissores ho han donat tot perquè l'audiència no se'n ressenteixi.
Posem-hi música. Que clar, el culpable que durant més de dos mesos, l'any passat, el Suplement de 8 hores seguides que durava l'any passat es pogués fer sense que pràcticament, com explicava el Saül, l'oient ho notés, és el departament tècnic d'aquesta casa. Jordi Just, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, Roger.
El Jordi és el cap d'explotació tècnica de l'emissora. Com és possible que cada realitzador, cada programa, malgrat algunes petites alteracions de la graella, es poguessin fer des de casa i ara hi hagin plans de contingència perquè jo, per exemple, si ahir hagués donat positiu o m'hagués estat en contacte o m'hagués trobat malament, jo aquesta marató d'avui l'hagués pogut presentar des de casa meva perfectament.
Primer de tot perquè la tecnologia ens ho permet i aquesta pandèmia el que ens ha fet a tots és que posem la tecnologia, tota la tecnologia que teníem, moltes de les coses que teníem en fase de prova, directament les poséssim a jugar, no? Les poséssim sobre el tapet i les anéssim distribuint en tots els realitzadors de la casa i per poder tenir en cada moment tot cobert per poder fer ràdio a distància, que com ja vam dir l'altre cop, no és el millor, però és el que ens tocava en aquest moment.
Tu saps que hi ha una cosa que ens emprenya moltíssim a tots els que fem ràdio, que és el delay, no?
Sí.
El delay és el petit endarreriment entre que jo dic una cosa a un convidat i a vegades aquest convidat doncs triga un segon i mig, que és molt molest, sobretot a l'hora de fer ràdio, especialment també a la tele. Aleshores, com ho fem per eliminar el delay? Perquè jo crec que segurament l'oient ja ha estat còmplice, en alguns casos, doncs d'algunes situacions, i ha entès també que a vegades la situació era que estàvem fent el programa des de casa amb unes condicions que no eren les millors, no? Però en el meu cas, per exemple, jo pràcticament no he tingut delay amb ningú.
Bé, però això depèn molt de cada realitzador, de cada situació que ens hem trobat. És a dir, en el teu cas, per exemple, es va poder instal·lar una línia XDSI d'urgència, mentre tant vas entrar...
XDSI vol dir un telèfon XDSI, que sona bé, oi?
XDSI és una xarxa digital de sistemes integrats. És telefònic, és un cable de coure, vale, que és de punta a punta, però és,
sona amb més qualitat... Però a vegades que m'ha vingut el senyor de telefònic a casa aquesta pandèmia.
Doncs això sona amb més qualitat, en principi, que un telèfon. És veritat que hi ha una altra manera de connectar, que és la que intentem fer la majoria, perquè té més qualitat, té més ample de banda, que és l'IP, que són uns, hi ha diferents sistemes d'IP, que és com per internet, és a dir, amb fibra. Si tu tens fibra a casa, doncs podem entrar o per Quantum, podem entrar per Reportit, hi ha altres tecnologies
exemple,
que hem implementat.
Òscar Fernández. Fernández. Jo ara també entro per Quantum quan entro sí. per casa, però Òscar Fernández crec que entra per Quantum,
sí,
no?
Sí, Quantum és simplement és un aparell d'una marca. Hi ha molts aparells que són IP, però és una tecnologia que també al principi en teníem dos o tres a la casa i s'estava començant a implementar, sobretot amb els companys d'esports, i el Quantum ja l'estaven fent servir, que és en partits de segona, per no haver de demanar línies amb camps de segona, s'estava fent servir aquesta tecnologia, però la pandèmia ens ha fet que la explotem al màxim, és a dir, hem comprat més aparells perquè és un sistema que ens va molt bé, sona molt bé i també funciona per...
Sí. Jo amb el Quantum pràcticament no sé notar si és un estudi o és perquè la qualitat és extraordinària, però amb el Quantum sí que hi ha un petit retard molt petit, que en el cas sí. de l'Òscar, crec que al principi, quan feia el Catalunya Migdia, que és un informatiu, hi ha moltes sintonies, hi ha molts talls, i és una cosa molt picada, sí que ens va fer patir unes setmanes, no?
Sí, el que passa és que el del retard és com... Jo sempre dic el mateix, nosaltres quan estem a casa, internet, hi ha dies que ens funciona molt bé i hi ha un moment que se't pot penjar. Si tu estàs connectat per internet i la teva xarxa funciona malament, doncs a nosaltres ens genera un retard. Llavors aquí està doncs, els companys de control central que retornen la connexió i reconnecten perquè torni a agafar la connexió i no acumuli delay. Vull dir, hi ha totes una sèrie d'operatives que abans ens eren molt més fàcils i ara se'ns han complicat. Per què? Perquè hi ha molta més gent fora. És a dir, això del retard que tu dius, quan només hi ha una persona està bé, però quan hi ha tres o quatre, si a un se t'acumula retard, doncs fa que la ràdio no vagi tan fluida com hauria d'anar.
Saúl, tu creus que tot això ha arribat per quedar-se?
Jo crec que no amb la dimensió i amb els inconvenients que comporta, però sí que ens fa replantejar coses. Nosaltres, per exemple, hem posat en marxa molts programes del que dèiem la grella digital, que són els podcasts, que ja ens venen fets de fora. I per tant, doncs, segurament si això li hagués dit jo en Jordi Just fa un any, m'hagués penjat. Però és cert...
El Jordi sempre diu que sí, però al principi, quan li demanes, és... Ostres!
No, al final acaba trobant la solució, i jo crec que aquesta situació el que ha fet és que... els estudis, els aspectes tècnics tenen sentit per determinat tipus de continguts, però en canvi podem descongestionar i descarregar amb altres aspectes, no? I nosaltres, en l'època aquesta més dura de la primera onada, vam arribar a 45 programes que es van fer des de casa, o que ja ens venien fets, o que una part s'elaborava, una part rellevant s'elaborava des de casa i s'acabaven d'editar aquí. I, per tant, bueno, diguéssim que això, en l'esquema mental d'un tècnic de la casa de fa un any, hauria sigut un sacrilegi. I ho hem fet. I també és cert que l'audiència ens ho ha perdonat. Ha perdonat aquests petits matisos tècnics o aquests inconvenients més de so i de qualitat, no? Però per què? Perquè estava per davant el contingut, la urgència i la importància del que estàvem tocant i informant.
El que ha estat una moguda increïble també, Jordi, i tu vas estar molts anys a la Transmi del Puyal, és el futbol, no? El futbol pràcticament ja no es va als estadis, el Bernat sí que viatja, crec que és l'únic, no?
Sí, és l'únic.
Però clar, o sigui, és una altra manera de fer una transmissió i no té res a veure, és a dir, a nivell sonor no es nota tant, tampoc, perquè l'estructura del programa és la mateixa, però la manera de narrar el futbol sí que ha canviat moltíssim, no?
Home, jo estic convençut, i ja et dic, jo he estat molts anys treballant a la transmissió i anant al camp, i evidentment el futbol no es veu igual i no el poden narrar igual des d'aquí que des del camp. És a dir, jo estic convençut que el Ricard ho està passant malament veient el futbol o intentant analitzar en una pantalla de televisió. I, clar, canvia molt la manera de fer una transmi, perquè només viatja el Bernat sol, perquè no podem fer tot el que fèiem abans, però bueno, també s'han reinventat, la TDT també s'ha reinventat i ho ha fet d'una altra manera.
El futbol tal i com l'enteníem tornarà, per tant, m'estàs dient, eh? Quan torni el públic a l'estadi...
Ara, això és una opinió personal, jo crec que no tornarà de la mateixa manera com no tornarà res del que fèiem abans de la mateixa manera, és a dir, dubto de que ens deixin anar tanta gent de periodistes en el millor en els camps...
Jo ja et dic que l'estudi casa me'l vull quedar encara que s'acabi la pandèmia, eh? Vull dir que no vull que em reclamis l'XDSI aquest quan això s'acabi.
No el reclamarem, aquest XDSI, però vull dir, és evident que haurem de tornar mica en mica a la normalitat, però estic convençut que hi ha moltes coses que han arribat per quedar-se i el que ara hem d'aconseguir és una mica ordenar-les una miqueta quan tot això es posi a lloc. És a dir, la ràdio és veritat que l'estem fent com podem, però hi ha nivell de moltes connexions, de moltíssimes coses, de que abans no es feien i que ara ens ho complica. És a dir, nosaltres, Control Central, s'ha multiplicat per, és que no sé dir el número, el nivell de feina, i a més s'ha reduït les persones que hi són. Normalment en molts torns hi havia dues persones i ara pel tema Covid només hi ha una persona controlant moltíssimes coses que abans no es feien des de fora. Tot això, doncs, ho hem de reordenar, però s'ha arribat per quedar-se. Evidentment, hi ha moltes coses que arriben per quedar-se.
5 minuts per arribar a les 12 del migdia. Avui també en aquesta marató volíem fer un reconeixement als professionals tècnics d'aquesta casa, a com hem viscut també tota aquesta pandèmia. Jordi Jus, Saúl Gordillo, moltes, moltes gràcies. Passarem, diu la Sònia, que ja han arribat els stay homes, eh? I just wanna see my friends. Vau ballar vosaltres al confinament o no?
Jo no gaire, jo tinc ganes...
El Saúl no fa, no sé, el director...
Anar a ballar amb un local... Amb
més gent, de discoteca.
Però això no, trigarem temps, sembla.
T'agraden els stay homes, Jordi?
M'agraden els stay homes, ballar-los...
No, sí, ballar-los,
sembla
sí.
Que sóc com tu.
Jo crec que hi ha un punt d'espectacle també en aquesta marató, per tant, avui acabarem posant també una mica de música tot plegat. Fem una petita pausa, ens actualitzarem amb les notícies que ens portarà el Marc Jurado, després una entrevista amb Berni Tamames des de la delegació de Catalunya Ràdio a Lleida. També té una història personal molt potent, exjugador de bàsquet, de seguida la descobrirem i continuarem aquí. Serem fins la 1 del migdia, aquesta tarda TV3, fins a altes hores de la matinada. Ara tornem.